Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Comencem un nou any i el desig per a tots és que sigui molt més venturós que el que acabem de passar. Bon any a tots. Cap de setmana de Reis, d'il·lusió. I avui aprofitem aquest inici d'any per tenir una conversa amb el nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardó, perquè ens expliqui les propostes pastorals d'aquest 2013. És a dir, el programa de govern, què es farà, quines perspectives es presenten. El tenim ja aquí a l'estudi. Benvingut, senyor bisbe.
Bon dia.
Estem vivint aquest cap de setmana de Reis. Quina seria la seva carta als Reis?
O la meva carta als Reis, d'alguna manera seria la voluntat i el desig d'aquells personatges que van arribar a Belém, que moltes persones, tothom, si és possible, es pugui trobar amb Jesús. És a dir, que la recerca, que les grans qüestions que la vida planteja, que els sentiments que tenim, que allò que vivim sigui també aquesta recerca que ens porti a descobrir, en definitiva, Jesús el Salvador. I l'altre desig també és que siguem capaços, com a Església de Girona, tots plegats, jo mateix, preveres, diaques, religiosos, religioses, laics, laiques, siguem capaços tots plegats de ser com aquell estel que va guiar aquells personatges que representen a tota persona de diverses cultures, races, no?, que siguem capaços de guiar-los, d'orientar-los fins a trobar Jesús. I, per tant, també l'altre desig és que la capacitat que tenim les persones humanes de bondat, també tenim capacitat de malícia sovint, no?, però la capacitat que tenim de bondat, d'amor, es tradueixi en donar resposta a aquestes necessitats materials, certament, que la crisi provoca, però també aquelles altres necessitats profundes que les persones també vivim en molts moments, no? Per tant, també que Jesús ens faci créixer certament en pau interior i en bondat. En bondat per anar afrontant les dificultats que trobem en aquest camí de la vida.
Comencem un nou any. Quin missatge donaria a totes aquelles famílies que estan patint la crisi econòmica?
És difícil donar un missatge a aquells que pateixen, no? És difícil. I sobretot si sembla que objectivament no hi ha moltes esperances de remuntar aquesta crisi, sobretot per oferir, per trobar llocs de treball, no? Crec que, i a més és el resultat d'un estudi, el gran problema, que ho és, no és l'atur juvenil, sinó l'atur dels 45, 40, 45, els 50, 60 anys, no? Esclar, què desitjaria? Desitjaria que hi hagués l'oportunitat per a moltes persones de trobar un lloc de treball, per guanyar-se la vida, per la seva realització. Ara, els que viuen en aquesta situació, tant de bo que primer puguin trobar les ajudes per fer front, no? I que, però que també no se sentin colpits en la seva dignitat més profunda. Aquest problema no és només... És un problema econòmic, certament, del menjar, del vestit, de la hipoteca, de tantes qüestions, dels nanos, de l'escola, de tantes despeses que hem de fer front, però també afecta a la dignitat més profunda de la persona, no? No perquè s'estigui en aquesta situació, es perd gens la dignitat de cada persona, no? I tant de bo que siguéssim capaços d'estar al seu costat i que ho poguessin notar. Tots plegats estar al seu costat.
Vostè ha manifestat que els cristians hem d'intensificar el testimoni de la caritat. Com i de quina manera ho podem fer?
Bé, d'alguna manera, és el que fins ara he comentat, com a Església, l'organització Càritas, és la resposta eficient, la resposta com a Església diocesana i de les comunitats a aquestes necessitats de les persones. Per tant, jo penso que una col·laboració real amb Càritas, sigui per prestació personal, per voluntariat, també col·laborant amb allò que tenim, amb els béns que tenim, siguin més o siguin menys, però també tenint en compte que hi ha moltes altres institucions i organitzacions no governamentals i associacions que també, d'una manera desinteressada, vetllen per donar resposta a les necessitats de les persones. Per tant, també hi ha una pregunta que em sembla que tots plegats, cada cristià, ens hem de fer, de dir, amb els diners que tinc, siguin quins siguin, què en faig? És a dir, molt bé, a la família, a cobrir les necessitats, no?, familiars i personals, però no tinc ningú més que no sigui directament per sang de la família. No són d'alguna manera aquests altres també membres de la família? És una pregunta que ens hem de fer i donar-hi resposta. I cadascú també pot donar, i si coneix persones, sap com les ha d'ajudar.
Vostè ha escrit que als cristians els hi manca formació i convida a que participin en les activitats de formació que organitzen les parròquies durant aquest any de la fe. Ha pensat que els cristians potser busquen ja des de fa temps aquesta formació a través de les noves tecnologies, com per exemple els llocs web, el Twitter, Facebook, i no la cerquen directament des de la seva parròquia de forma física?
Pot ser, segur. És a dir, que manca formació no ho dic jo, Jo simplement em faig ressò d'una constatació que em sembla que és important. Formació vull dir, en definitiva, no formació acadèmica, sinó aquesta capacitat, cadascú, de donar raó de la fe que tenim. És a dir, de comunicar i de raonar la fe, des de l'experiència de cadascú, però també entenent bé les qüestions, el què creiem, és a dir, amb una comprensió més profunda de què creiem, del credo, en definitiva. No? I és clar que aquestes noves capacitats de comunicació, és a dir, internet i totes aquests nous mitjans de comunicació han d'ajudar aquesta formació. Però hi ha una qüestió que també és important, és a dir, poden provocar, poden donar informació, poden, és veritat, i poden aprofundir. Però certament que en l'experiència creient i en la formació hi ha una experiència comunitària, el que creu l'Església. I, per tant, també hi ha tota una qüestió de preguntes que es van suscitant en la reflexió i en l'aprofundiment, no? La capacitat de poder presentar preguntes i rebre respostes, escoltar amb un diàleg el que pensen persones concretes, la seva experiència, ha d'ajudar i pot ajudar molt internet. Però hi ha també una dimensió de grup, una dimensió personal, una dimensió de reflexió en grup, en equip, en església, diguem-ne, que també em sembla que és molt important.
A finals de setembre, vostè va convidar, a través d'aquest mateix programa de ràdio, a fer-nos preguntes per adonar-nos de la necessitat de ser evangelitzats. Quines preguntes hauríem de fer-nos?
Esclar, nosaltres, en definitiva, som testimonis de l'Evangeli, els cristians, però per ser-ho necessitem també ser evangelitzats. Les grans preguntes, en definitiva, són les preguntes que ja trobem que es feien els deixebles, que es feien aquella gent que seguia en Jesús, aquells personatges que apareixen a l'Evangeli, no? Les grans preguntes són, jo també necessito fiar-me d'algú per viure. És a dir, on poso la meva confiança en la vida? Jo també necessito descobrir de nou si hi ha esperança. Esperança vull dir si tot això que visc cada dia té un sentit. Per què? Perquè la vida té un sentit, no acaba molt de res. Si no, en definitiva, és la pregunta per Déu. És la pregunta per la felicitat, és la pregunta per l'amor, és la pregunta pel sentit de la vida. Preguntes també, esclar, nosaltres també ens plantegem preguntes, no? De dir, sovint també els que tenim fe, no? De dir, serà veritat el que hem cregut, viscut, celebrat des de petits, serà veritat. Els interrogants que avui planteja la ciència, la fe, els interrogants que les cultures plantegen, és a dir, quina resposta cal donar des de l'Evangeli a aquests reptes que se'ns van plantejant, de maneres de viure, de maneres d'entendre la persona. També necessitem, contínuament, deixar-nos sorprendre i deixar-nos evangelitzar. Això volia dir, en definitiva, només podem evangelitzar si som evangelitzats.
Una de les prioritats pastorals per aquest curs és la joventut, potenciar la pastoral de joves. S'han posat en marxa els anomenats grups de vida integrats per joves que ja han fet la confirmació i que es troben periòdicament per viure la seva fe. Com veu el jovent actual? Com veu la relació joves-església?
Esclar, parlar de joves és parlar d'alguna manera d'un col·lectiu humà molt ample. És a dir, perquè a vegades et trobes amb joves que l'única cosa que tenen en comú és l'edat que tenen, la franja d'edat, perquè ni la manera de pensar, ni la manera de sentir, ni les finalitats són iguals. És a dir, no es pot posar en un mateix pack tots els joves, no? Per tant, és difícil i no m'agrada donar una opinió perquè em sembla que no és correcta sobre la joventut. Què pensa la joventut? És a dir, hi ha joves. La joventut no existeix, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha joves amb aquesta franja d'edat que en diem la joventut. I joves molt diferents, eh? Per l'educació que han tingut, per les experiències que han tingut, pel que es proposen, per les possibilitats que han tingut en la vida. Diferents, vull dir, en el sentit ni que hi hagi uns elements que d'alguna manera els configuren d'una manera, la vitalitat, una manera de pensar, de divertir-se, que és bastant comú, eh? Però la visió sobre el que és persona, sobre el seu futur, sobre allò que desitgen, clar, doncs és diferent, no? Per tant, no m'agrada opinar sobre la joventut en general. Aleshores, la pregunta que jo faria és, més que com una valoració dels joves en general, què ens poden aportar i què ens aporten aquests col·lectius de joves, no? Primer ens aporten a l'Església algunes preguntes, no? De dir, com arribem a connectar, com arribem a exposar, a presentar la fe en Jesucrist d'una manera que pugui interessar els joves. És a dir, que connecti amb les aspiracions més profundes d'aquests col·lectius de joves. De quina manera? De quina manera, per això, estem al seu costat, els acompanyem. I, és clar, gent jove vol gent jove. És a dir, quins joves d'Església poden acompanyar aquests altres joves en aquest procés, normalment, de formació, de recerca, no? També, d'alguna manera, ajudar-los a descobrir que la proposta de Jesús, la proposta cristiana, no és una proposta que va en contra de la llibertat que desitgen, ni de la realització personal que desitgen, ni la felicitat, al contrari. I aquest és un repte, aquest és un repte que tenim de cara a molts col·lectius de joves. Ara bé, també joves que van descobrint Jesucrist, que es van reunint, ens aporten vitalitat, joventut, a l'Església, són el futur, en definitiva, fan possible, diguem-ne, que l'Església, també amb imatge i també de veritat, sigui una Església jove. I per això és important. Per tant, més que una valoració global de la joventut, jo diria, cal tenir en compte aquests diversos col·lectius, el que viuen, les seves aspiracions, i deixar-nos interpel·lar i procurar, doncs, donar-hi una resposta, com a Església. Potser aquella resposta que jo sovint penso que hi donaria Jesús, perquè és ell el qui els cerca i els vol trobar.
Una altra de les prioritats pastorals per aquest curs és el catecumenat, o sigui, persones ja madures que es volen batejar. Com veu l'augment del catecumenat a la nostra diòcesi?
Bé, tant de bo que l'augment fos encara molt més important, no? Però és un signe significatiu. És un signe significatiu que persones que no han estat batejades des de petites, que no han tingut potser un contacte o una experiència cristiana, arriba un moment, pels motius que siguin, no? Perquè volen celebrar el matrimoni, perquè han tingut un fill i es plantegen un bateig, perquè per moltes raons, no? Fins i tot per la conversa amb un capellà, per la conversa amb una persona, amb un cristià, que es plantegen, i jo per què no? Per què no puc ser cristià? I què significa ser cristià? I en definitiva el catecumenat és aquest procés de descobriment de la fe cristiana, del projecte de Jesús, no només intel·lectualment, no només per la raó, sinó compartint algunes celebracions, aprenent la pregària, aprenent la celebració i preparant-se per rebre un dia els sagraments de la iniciació cristiana, el baptisme, la confirmació i l'Eucaristia, i després seguir aquest camí com a deixebles, que en definitiva tot cristià és un deixeble de Jesús. Per tant, tant de bo que fos més l'augment del catecumenat, i això depèn molt de nosaltres, de si sabem oferir, proposar a persones concretes, i tu per què no? Per què no ets cristià? Per què no comences a fer aquest camí, aquesta recerca, fins a trobar Jesús?
El 24 de febrer es portarà a terme la segona jornada diocesana de la família. L'any passat es va celebrar la primera i va ser tot un èxit. Quin és l'objectiu d'aquesta trobada?
Bé, és una trobada fraternal, festiva, de les famílies de la diòcesi, de totes les famílies, no? Amb una qüestió per reflexionar. Aquest any, enguany, la qüestió per reflexionar seria, esclar, és l'any de la fe, s'ha celebrat el sínode de l'evangelització, seria com transmetre la fe a les famílies. Per tant, hi haurà una reflexió, després un treball per a grups segons l'edat dels fills, després també la celebració joiosa de l'Eucaristia i alguna altra activitat comú, el compartir la taula fraternalment, és a dir, una trobada de les famílies en comunió profunda en aquest any de la fe per continuar reflexionant sobre la fe i com oferir aquesta fe des de la família, per valorar el que són i fan les famílies, que realment és fonamental per la nostra Església i per la societat. Bé, i un lloc també d'experiència, de comunió en l'Església diocesana.
En el passat sínode de bisbes es va insistir en la necessitat que té l'Església per evangelitzar i es parla molt de nova evangelització. Què és el que ha de renovar la pròpia Església com a institució perquè el seu missatge entri amb més força en la societat actual cada cop més envoltada de noves tecnologies?
Sí, jo penso que, esclar, l'Església certament ha d'utilitzar tots els mitjans materials i noves tecnologies que pugui, però el repte principal per evangelitzar i el canvi necessari és la conversió personal, el canvi de cadascú de nosaltres. És a dir, en definitiva, qui ha sigut capaç d'oferir l'Evangeli? Aquells que en diem els sants, és a dir, aquells que l'han viscut en profunditat, aquells que la seva manera de viure provoca interrogants, aquells que la seva manera de ser provoca desig d'imitar-los. En definitiva, la primera necessitat que cal és la conversió personal, el convertir-nos tots a l'Evangeli, el canvi personal. Això també significarà unes estructures, diguem-ne, més àgils, en el sentit de que permetin també aquesta evangelització vol dir l'acolliment de les persones, l'evangelització, estar al seu costat, ser més sensibles a les seves necessitats, però, primer i fonamentalment, són les persones les que, d'alguna manera, som transparència de Jesucrist i del seu evangeli. Per tant, som nosaltres aquells que en provoquem les ganes, o els interrogants, per dir, això és interessant, qui són aquests, què viuen, què fan, o, potser la nostra manera de viure, no deixem, no provoquem cap interrogant, mostrem, doncs, i provoquem una certa indiferència, no?, davant de l'Evangeli. Aquest, per mi, és el repte principal, El canvi personal, la conversió personal. Ja ho va dir Jesús, vull dir, convertiu-vos, i creieu en l'Evangeli. Bé, em sembla que és un missatge permanent.
Acabem, senyor bisbe. Recordo, però, que en una de les seves locucions setmanals en aquest programa va explicar més o menys que el seu pare li deia que el diumenge, si no hi ha missa, no hi ha ni vermut ni futbol. La pregunta és, té temps d'anar al futbol? Encara va veure el Barça?
Doncs no, no fa molt de temps que no hi puc anar. Perquè, doncs, moltes raons, no? Perquè, esclar, canvis d'horari dels partits, l'agenda, doncs, està plena i la prioritat sempre és el bisbat i les visites a les parròquies i la visita pastoral, no? No, ara fa temps. Intento de tant en tant si puc anar a veure algun partit del Girona. Però també, com que els horaris van canviant, no? No hi ha un horari fixe com fa molts anys enrere, no?, que sabies que més o menys el diumenge a la tarda era el diumenge a la tarda dedicat al... Llavors reservaves algun diumenge a la tarda per anar-hi, no? Ara no, poden jugar el dissabte, poden jugar diverses hores, poden jugar el diumenge, i per tant, quan puc, doncs, doncs sobretot el Girona, no?, que el Girona és més fàcil de desplaçar-se, a més, doncs, estem a Girona, i certament sempre cal dir que els directius del Girona sempre m'han acollit i bé, i estic content quan vaig allà i m'agrada perquè també em distreu el futbol i jo mateix, doncs, mentre van jugant, doncs vaig dibuixant en el meu cap, diguem-ne, les jugades i ara jo penso que aquest està mal situat i l'altre hauria de situar-se allà. És també una, a més de la bellesa que hi pot haver quan hi ha bons partits de futbol, no?, doncs també una certa capacitat de distreure's de tot allò que et preocupa cada dia, no?, i fer aquest exercici, diguem-ne, també, d'alguna manera, d'una certa lògica, que l'esport no és que en tingui molta, però d'una certa lògica de situar, diguem-ne, les persones, no? Però ara, certament, no tinc massa temps, no?
Gràcies, senyor bisbe. Bon any.
Un bon any a tots i un any, jo acostumo a dir, ple d'aquells dons que més necessitem cadascú, que en definitiva són els dons que Déu ens vol donar. Un bon any, doncs, a tots.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Melchor Gaspar i Baltasar, al ver la estrella que en Belén brilló, fueron siguiendo su huella luminosa, lo mismo que ahora sigo en busca de tu amor.
El nostre punt de vista, música nadalenca dels Reis, és avui per en Jordi Callejón. Què tal, Jordi?
Molt bé, escolta, quina música. I tant. És esplèndida.
Delegat de la Pastoral de Joventut del Bisbat de Girona i rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt. De què et parles, Jordi? Suposo dels Reis, no?
Clar, si ens has posat aquesta música d'en Melchor Gaspar...
Que qualitat, aquesta cançó.
Sí, ui, és una cosa... És de cuenta, això, eh?
Sí. Això passarà a la història de la música.
Sí, home, i tant. Quan no, vulguis. Mira, avui seria fer la Carta dels Reis. Fem una Carta dels Reis, però una Carta dels Reis que no ens portin, doncs, l'escalèstric ni que ens porti la pilota, sinó que ens porti les coses que necessitem per un 2013 que pinten bastos. Demanem que hi hagi pau, demanem que en l'Orient Mitjà es calmin els ànims, que busquin la pau, que sàpiguen trobar concòrdia entre els pobles. Demanem també que tothom tingui feina, que els que en busquen en puguin trobar, que tothom tingui una vida digna, que la gent que està desesperada doncs pugui treballar pel bé comú, que la gent que està governant governin per tots, que sàpiguen, que escoltin el clam del poble que sofreix, i pels nens que veuen que les seves famílies s'ho estan passant molt malament, que siguin nens feliços i que tothom pugui créixer feliçment. I que tant de bo els Reis ho escoltin i ens ho puguin portar.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 6, solemnitat de l'Epifania del Senyor, Diada de Reis, a la catedral de Girona, a les 11, solemne missa major conventual presidida pel nostre bisbe Francesc. Dissabte que ve, dia 11, trobada de formació bíblica de 9 a 10 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Palamós. I avancem que el diumenge de la setmana que ve, diumenge dia 13, es porta a terme el centenari del Centre Moral d'Arenys de Munt. A les 6 de la tarda, el nostre bisbe Francesc presidirà els actes del centenari d'aquesta institució del Maresme. També el diumenge de la setmana que ve, dia 13, el nostre bisbe presidirà a 11:15 del matí la missa a l'església parroquial de Sant Martí de Masarac. Nadal que se'ns acaba ja de mica en mica, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 6 de gener, amb mossèn Pere Domènec, que és el rector de la parròquia del Carme i també del Mercadal de Girona. Benvingut, mossèn Pere, bons Reis.
Exacte, bons Reis.
Quan vulgui.
I que ens facin créixer en la tendresa.
Oi tant.
Sí, és una diada de regals d'amistat, d'afecte, d'alegria, i sobretot que infonen aquest goig en l'interior qui els rep. L'Evangeli de l'Adoració del Max és una narració simbòlica, meravellosa, plena de tendresa i molt suggeridora. Uns mags, personatges misteriosos, estan atents als senyals de Déu i es posen en camí a la recerca de l'infant de Betlem, guiats per una estrella. Aquest episodi no ens diu ni que eren tres, ni que eren reis, ni de totes les races, però ens diu que eren uns buscadors de Déu. S'ha dit: Déu se'ns fa trobadís buscant-lo, i només el troben els qui el busquen. I també, digue'm quina imatge tens de Déu, i et diré com és la teva fe. No ens podem entretenir fent-nos preguntes sobre Déu. Contemplem en l'infant de Betlem el pontífex, qui fa de pont perquè Déu arribi al cor i sigui expressiu en la vida. L'estrella, tants senyals, la vida, les persones, ens apropen a Déu i que se'ns fa present amb el seu rostre en aquest infant. Celebrem la llum, la veritat, la saviesa, el camí, que podem reconèixer en l'infant de Betlem. Per això venen bé aquelles paraules de l'Evangeli. Demaneu i se'ns donarà, cerqueu i trobareu, truqueu i se us obrirà, que tot aquell qui demana rep, qui cerca troba, i a qui truca se li obre. Que puguem créixer en aquesta recerca del rostre de Déu que podem retrobar a prop en les realitats humanes i especialment en el germà.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.